Creo que esa decisión se adoptará pronto, rápido, en cualquier caso dentro de los plazos previstos.
Són les 11 i 4 minuts, amb més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 11 i 4 minuts, tercera hora de programa. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics i encetam aquesta tercera hora amb una notícia trista. Ha mort Clive Reindl, que va ser el calb de la loteria de Nadal des de 1998 fins a 2005.
Ai, que m'agrada la música de Doctor Zhivago. En Clive Arindel era un actor britànic nascut el 1950 a Trinidad i Tobago i format a Londres, i va convertir-se, com tu deies, Marta, entre el 98 i 2005 en la imatge icònica del tradicional anunci del sorteig de Nadal a l'estat espanyol. És el seu gest de bufar i la frase, que la sort acompanyi, aquest bon home, que no era calb natural sinó rapat, que a mi, per jo, això hauria de ser denunciable en el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg.
Per què t'ha sabut tant de greu que no fos calb?
Haver crescut, diguent-li, el calb de la loteria, quan en realitat aquest home no era calb...
Igual és que tenia pocs cabells.
És que m'apareix a apropiació cultural. El cel sí, eh? Però les coses com són. Un home que va regalar...
Trobaves que havien d'agafar un calb de bon de veure per
sí.
Ser de calb
o sigui,
de
els calbs del món s'haurien de reivindicar per aquesta qüestió.
Totalment. I va regalar, com dèiem, il·lusió a milers de famílies durant un bon grapat d'anys. I ara han sabut, pobre home, que és mort i que va morir l'estiu passat a 75 anys, tot i que aquest fet luctuós va passar pràcticament desapercebut fins fa només unes setmanes. I què ha passat? I va ser gràcies a la iniciativa d'un loter comerciant de Múrcia que la seva mort, podrien dir, que ha botat el focus mediàtic. El loter en qüestió, nom Miguel Ángel Zapata, i és de l'administració de loteries número 2 de San Pedro del Pinatar, perdoneu, coneguda com el Perolo, qui en el marc d'un projecte que ja ha posat en marxa, que se diu la ruta de la suerte, va començar a investigar la trajectòria de gent relacionada amb el sorteig de loteria de Nadal. I mentre cercava dades d'aquest bon home, va arribar a una llista d'un in memoriam de l'entitat britànica UK Theatre i d'una escola on ell havia estudiat, que el donaven per mort. I clar, va investigar, va compartir per xarxes aquesta notícia, i a partir d'aquí han sabut que aquest bon home, en Clive Arindel, és mort. Segons les fonts, Arindel va morir de manera sobtada l'estiu de 2024 i tenia al voltant de 74 anys. La notícia va passar desapercebuda a Espanya, tot i que cada campanya del sorteig de Nadal el veiem en blanc i negre, en el seu abric fosc, el seu gest misteriós, i que per això va ser un dels nostres símbols més marcats Nadal rere Nadal. Un home que va explicar que la seva vida personal també va tenir moments difícils, perquè a entrevistes que li havien fet va dir que havia tingut pèrdues familiars importants, que no tenia fills i no t'ho perdis, que havia tingut problemes per trobar feina després de la seva etapa publicitària com a calb oficial de la loteria de Nadal. I volia demanar-vos que va superar per voltos aquest anunci i, sobretot, com us ha escrit la nostra guionista avui a primera hora, on han anat a parar els vostres somnis.
T'ha agradat, eh?
Moltíssim.
Aquesta frase.
M'agradarà més sabre que diu, se nota que vos esteu passant a Joana Maroto i tu mentre jo estic locutant.
Estem fent feina, ja.
No se te passa res per alt. A mi, sabeu que no hi ha res que me posi més nerviós que sabre que hi ha secrets.
I ho he de confessar?
Jo crec que sí, Balears i jo mos ho mereixem.
És una petita nota sobre una persona en concret que just ara és a l'Aranam i que és a la Xina i que és familiar meu, però m'ha cridat l'atenció i no ho he pogut evitar dir-li a Joana Maroto.
Digue'm el que nom.
Gabri.
que Gabri, viu a la Xina.
En Gabriel Morell, que ara l'estan entrevistant a l'Aranam, perquè no tenim la tele posada.
Exactament. Ja sabeu que aquí nosaltres, els periodistes, sempre tenim un ull a la tele, un altre a les agències de notícies, un altre a la ràdio. I just li he dit, mira, Joana, és meu cosí.
No per favor, res. Que ningú posi la tele, com se m'ho escrit escoltant aquí a Ivetra Ràdio.
Dit això, clar, avui dèiem, amb la mort d'en Clive, d'aquest cal de la loteria, és veritat que se va com un mite, no? Perquè jo crec, i sobretot record, que quan sonava aquesta música, per favor, Bernat, perquè és una música preciosa i una gran pel·lícula, per cert. És veritat que era ideal per parlar de somnis, no? I si tocar sa grossa... I aquest home va ser icònic. I me sap molt de greu que hagi mort just fa un any i que avui sigui notícia. I
però
crec
que és més
mereixia
greu,
un homenatge.
Que hagi mort... O que mos hagi passat desapercebut, o que en realitat no fos calp. Clar, és que avui hi ha molta no. notícia per comentar sobre aquest tema.
És que les tres coses s'ajunten i fan que la notícia sigui com una bolla molt grossa,
sí,
no?
Sí, sí, una bolla de neu.
Un home que ha estat present tots els Nadals de moltes famílies durant molt d'anys, que s'ha mort i que no ho sabem, i passa un any i me n'atemem. Que resulta que no és calp, com us ho havíem fet creure. Clar, és que la bolla s'ha fet una mica una bolla de neu, així d'aquestes que roden grosses.
És que pareixia, quan bufava aquest bon home, pareixia que t'havia de tocar.
No però jo ja m'he dit des de matí, jo, després de veure com en Xisco Nadal bufava a la pantalla i enviava salut i sort i alegria i bons desitjos a tothom, m'he quedat una mica conhortada.
I tu no creus que en Clive hagués estat content de veure aquest homenatge d'en Xisco bufar, tot i que té una bona cavallada?
Sí,
encara.
No, és que no fa falta que sigui calp en Xisco, vull dir que pot tenir aquesta cavallera i bufar i repartir.
Potser és no calb es no de la loteria.
Per cert,
ara que parlaven de bolles de neu, m'ha vengut en el cap sobre de teatre d'en Carles Soldevila, Bola de neu, que és recomanadíssima. Llegiu-la, perquè és una meravella. Però tenim més coses avui.
Sí, volen comentar una notícia que ens ha encantat, és molt curiosa, i a la qual a la part televisada del nostre programa han compartit les imatges, unes imatges que podeu recuperar a la carta. Un cèrvol va fer una excursió pel centre històric de Zamora i va acabar a un pàrquing particular, pobret.
Així ja us podeu imaginar l'ensurt dels veïnats quan se'l trobaren en el seu aparcament. L'animaló estava ferit i després de sedar-lo per guarir-li les nafres va ser retornat al seu paratge natural. I en volen parlar precisament amb el Lluís Martín Pallarés. Ell és veterinari del Covado, que és qui el va atendre. Lluís Martín, molt bon dia, com estàs?
Buenos días.
Encantado de saludarte. Imaginam que és una escena poc habitual, no? Una escena poco habitual esta de encontrarse un ciervo dentro de un pàrquing.
Pues sí, la verdad que es una situación atípica, aunque, bueno, es de decir que Zamora está rodeada de mucho monte en el que la densidad de los ciervos pues es bastante elevada y por lo que tampoco es tan poco típico.
És a dir, per tant, si és poco típico, és que no és el primer cérvol, no és el primer ciervo.
Que se cuela.
El que atiende ser un pàrquing.
No, hace unos años también volvió a entrar un ciervo por aquí, por Zamora. Yo no lo viví, pero bueno, sí que es cierto que lo han comentado.
Pero ¿cuál sería el motivo, no, que puede llevar a este animal a meterse en un parking? ¿Tendría frío? ¿Buscaría comida? ¿Está muy cerca de las viviendas de las que hoy hablamos? ¿Qué lleva a un animal como este a meterse en un aparcamiento?
A ver, pues lo primero, desorientación. El animal vendría desorientado y cuando llegó a la entrada del parking la vería oscura y a lo mejor con la tranquilidad que no había afuera en la calle, entre el ruido de coches, la gente, y pues vería el sitio oscuro y más tranquilo y por eso se metería allí.
Y una vez que accede y los vecinos dan esa voz de alarma, que me imagino también el susto, ¿cómo se procedió a sacarlo de allí, a ayudar a que saliera, que volviera a su hábitat? ¿Cómo fue esa operación?
Pues lo primero que hicieron fue bloquear la salida del parking. Pusieron un camión de bomberos allí hasta que pues llegara a los veterinarios y se pudiera sedar el animal y proceder con las curas y luego pues la liberación del animal.
Y un ciervo, es peligroso en el contacto con los humanos, es de atacar. Lo digo porque, por ejemplo, los que somos de los 80 crecimos pensando que los hipopótamos eran amables por el tragabolas, cuando en realidad son animales peligrosísimos.
También crecimos con Bambi.
No sé si en el caso de los ciervos, si nos acercamos, nos pueden morder o si tienen un tracto cordial con los humanos.
A ver, todo depende de si el animal se siente acorralado, pues puede tender a defenderse y al final pues tienen unas astas que sí que pueden causar daño. Pero la principal respuesta de un animal así es la huida. Siempre que tenga la posibilidad de huir, pues es lo que va a hacer.
¿Pudo conversar, Luis, con los vecinos? No sé si tuvo oportunidad de tener algún tipo de repercusión, porque me imagino el susto, ¿no? Ir a por el coche y encontrarse ese ciervo. Por cierto, un ciervo de gran magnitud, porque, a ver, no tenemos otra... Tenemos los coches para compararlo en la imagen, pero sí parecía un animal de gran envergadura.
Sí, a ver, era un animal ya entrando en la fase adulta. Yo calculo que tendría en torno a unos 3 años... unos 100, 120 kilos de peso, pero bueno, los hay más grandes. Animales con 5 años pues pueden llegar a los 180 kilos o incluso algo más.
I respirar tranquilos, no? Quan torna aquest cérvol al seu paratge natural, també m'imagino que és una emoció bonita el decir, oh, lo hemos conseguido, vuelve a casa sin que sí. haya habido ningún incidente, sano y salvo. M'imagino que esa sensación també devia ser muy bonita.
Sí, es gratificante. Al final, pues sí, haces una acción fuera de lo habitual y pues con un desenlace feliz.
Luis, aquí no tenemos tipo de animales aquí en las Baleares, pero sí que es verdad que me gustaría preguntarte un poco cómo, qué recomiendas, ¿no?, a las personas que, por ejemplo, se puedan encontrar con un animal que no está en su hábitat, como puede ser un ciervo o otro tipo de especie, ¿no?, y que no sabe qué hacer en el momento. ¿Crees que lo mejor es llamar a emergencias, contactar con algún veterinario, en este caso como tú, para que procedan y que no puedan hacerle daño al animal, por ejemplo, actuando por su propio pie?
Sí, por supuesto, lo primero sería llamar a emergencias, tratar de acercarse lo menos posible para no sobreexcitar al animal más de lo que pueda estar y evitar cualquier daño.
Luis, ens ha encantat conèixer aquesta història de prop, sobretot a les persones que vareu participar, i que aquest animal, aquest cérvol, hagi tornat a la natura, que és on ha de romandre després de generar aquest ensurt als veïnats de Zamora. Luis Martín Pallarés, veterinari del Covadú, que va atendre aquest cérvol, moltíssimes gràcies per haver-nos atendido.
Bueno, un placer.
No sé si com reaccionaríeu vosaltres, si vos tropàssiu amb un cérvol just quan anàveu a cercar el cotxe o per venir aquí a la ràdio.
Com que m'ha passat que he trobat un moix un poc a les fosques i ja m'he assustat. Vull dir que espero no m'he de topar cap vegada amb un animal d'aquesta envergadura, d'aquestes característiques, perquè déu-n'hi-do, 120 quilos, poca broma, eh? Vull dir que no és un moix, precisament.
No, i a més que, com ha dit el veterinari, quedar una mica en fora... No dir-los res perquè si un moment determinat aquest animal reacciona amb por i t'ataca en les banyes
que segurament seria per defensar-se o
sí,
per
però,
por, però...
Estimada, aquest cèrvol t'ataca i deu ser pitjor que la vaquilla del Gran Prix.
I és quasi com un presagi, no? Tu que és de les supersticions,
Si ho penses, té com un punt oníric.
Sí,
perquè
sí,
tu entres dins un pàrquing i te trobes un cèrvol... I és com si entrassis dins el Bergany de la Rosalia.
Igual has de comprar loteria aquest dia. No? Abans que parlàvem de...
Absolutament.
De grossa, no?
No li fa falta veure un cèrvol per comprar loteria.
Un dia vos avisa a vosaltres dues i vos ho dic en directe perquè jo no me n'amac. Perquè jo tot ho compartesc en l'audiència d'aquest arxipèlag. Un dia tindrem un disgust. Perquè estàu traçant una radiografia de mi... que no sé si m'ho comença a desagradar. Ho dic perquè teniu aquesta mania d'explicar-ho tot...
Si és com Nadal, ets entranyable.
I troc que les Balears ha de tenir detalls de nosaltres, però no tants.
Si avui te'n dic que ets el nou no cap de la loteria.
Exacte.
Amb aquesta bufadeta que has fet a la tele i a la ràdio, que també t'han escoltat.
Sabes que aquestes imatges i vetres, per si han de fer qualsevol tipus de promoció de Nadal... Una bufadeta... Ai, mira, gràcies, Bernat. Moment, Bernat, puja la música. Espera, mira, puja-la. De ballar música.
Que la suerte te acompañe.
Això és ASMR
com,
en directe.
Com puc parlar jo dels preus dels ous?
Clar, clar.
Ho tens complicat.
És que demanes, Marta Grau, tenies aquesta facècia preparada des de feia minuts.
Espera, crec que llegiré de forma literal el guió.
Perquè són professionals.
La millor manera de...
T'he de dir una cosa. Per parlar dels ous, sempre millor llegir literal.
En els darrers mesos, anar al supermercat s'ha convertit en tot un exercici d'equilibri per a moltes famílies. Els preus continuen pujant i ara un producte tan bàsic com els ous torna a estar en el centre del debat.
En el mismo folio, la lista de la compra y una canción como un cupón de los ciegos. Rima la soledad con el atún en aceite vegetal y en oferta. Vaya precios sin competencia. Una mano pide el cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta. Estoy harto de tanto frotar. Tú que eres tan guapa y tan lista.
Idò, sí, segons les dades de l'Organització de Consumidors i Usuaris, el preu de la dotzena d'ous de talla M ha augmentat un euro en només 6 mesos i acumula una pujada del 137% des del 2021. Les famílies amb manco recursos són una vegada més aquelles que més pateixen aquesta escalada de preus.
Sí, i l'OCU, l'Organització de Consumidors, adverteix a més que aquest augment no sempre respon a factors de producció, sinó també a la manca de transparència i el paper dels intermediaris en la cadena de preus. Per entendre millor, però, què està passant i què es pot fer per frenar aquesta situació, parlam i saludant també a Enrique García, portaveu de l'OCU. Bon dia, com estàs, Enrique?
Hola, bon dia, què tal, com estàs? Encantado de nuevo estar aquí con vosotros.
T'agraïm moltíssim que sempre mos atenguis i mos expliquis una miqueta tot això que passa pel que fa als preus. I en aquest cas, Enrique, l'OCU parla d'aquesta nova i fulminant pujada de preus d'aquests ous. Quins són exactament els factors que expliquen aquest encariment? Perquè, clar, hi pot haver molt de motius i ara no sé si, per exemple, en la grip aviària això encara seguirà pujant.
Bueno, pues sí, hay varios factores que a nuestro juicio explican esta subida del precio de los huevos, que tiene un origen en los brotes de gripe aviar en explotaciones españolas, pues que ya, depende de la cifra, pues han obligado a sacrificar, decía el ministro el otro día, que casi 2 millones de aves, ¿no? Esto genera incertidumbre en el sector y provoca que haya nuevas medidas para prevenir la gripe aviar que tienen coste. Eso pues se traslada al aumento del precio de los huevos en origen, sobre todo, especialmente de los huevos en jaula y suelo, que han alcanzado máximos históricos. Estamos diciendo que ese precio en origen nunca había existido en España. ¿Qué ocurre? Pues que este precio en origen, que ha tenido dos momentos muy concretos, en febrero 2025 y en octubre 2025, se ha disparado, ha subido el precio de forma importante y inmediatamente se ha trasladado esa subida del precio en origen a los supermercados. ¿Pero qué ha ocurrido? Pues el efecto pluma y cohete de los precios. El precio en origen sube, se dispara e inmediatamente se va a los supermercados. Pero a la hora de bajar, el precio en origen ha bajado, cuando se ha reducido un poco la incertidumbre, y el precio en los supermercados lo ha hecho muy despacito, como una pluma. Ese es el efecto pluma y cohete. Sube muy rápido y baja muy despacio. Y esto es porque hay una resistencia de los intermediarios a reducir márgenes, incluso en esos momentos donde ha habido oscilaciones en el precio de origen. Con lo cual, hombre, pues hay un aumento de costes, pero también pues poca transparencia en cuanto a los intermediarios en respecto a los márgenes. Y luego un fenómeno curioso, ¿no? Y es que los supermercados están cambiando la oferta y han sustituido los huevos de jaula por opciones más caras, como son los de suelo, o ecos, o de gallinas camperas. Y esto porque hay una mayor sensibilidad de los consumidores al bienestar animal y hay ese desplazamiento de la demanda desde los huevos más barato hacia otro tipo de huevo más caro. Eso ha facilitado pues que los consumidores se acostumbren a pagar un precio mayor por los huevos. En definitiva, para nosotros ese es el resumen de lo que está pasando.
Es que el problema, Enrique, es que ja veníem d'uns ous cars. Ara sí, pots atribuir altres factors, grip aviària, etc. Però nosaltres ja partíem d'una base de fa mesos d'ous caríssims. Recordem que, a part, ha estat com un fenomen mundial, perquè altres llocs del món, als Estats Units, crec que era quasi una, no arribava a $20 la dotzena d'ous, però eren com a 15, una barbaritat. Clar, ara la pregunta seria, quan podrien estabilitzar-se? Perquè, de moment, no ha ajudat això de la grip aviària a la situació que ja teníem. Quan l'OCU preveu que es pugui estabilitzar els preus d'un producte tan bàsic com són els ous?
Bueno, pues eso que señala es muy importante. Mira, de las cifras que habéis señalado al principio, que hablaba de un euro, un incremento del 50%, la más significativa es que desde el año 2021, hay un incremento acumulado del 137% en el precio de los huevos. Eso es lo más significativo. Eso es precisamente el problema que estamos teniendo ahora, que estas subidas de precio, aunque puedan parecer menores, vienen sobre ya precios muy, muy, muy elevados. Y esto es un problema en el huevo para las familias con menores recursos. El huevo es una proteína de alto valor biológico y hasta ahora de precio barato, con lo cual es insustituible y tiene que estar presente sí o sí en cualquier dieta equilibrada de cualquier consumidor. Aquí no hacemos tipología de características sanitarias de uno u otro. Los huevos entran en la dieta de prácticamente todo el mundo. ¿Qué ocurre? Pues que ha subido de una forma importantísima. ¿Por qué? Por este juego de incertidumbre, coste de la gripe aviar, que de momento está controlada, pero en cualquier momento se podría disparar y las medidas serían más agresivas. Por eso hace bien el Ministerio de Agricultura en decretar esa especie de confinamiento, entre comillas, de las gallinas para que no se propague esta gripe aviar. Y el problema está en si se va a contener la gripe aviar, los precios deberían estabilizarse, no bajar. Si la gripe aviar se extiende, pues por desgracia los precios podrían subir. Nosotros esperamos que, o pedimos, exigimos al Ministerio de Agricultura que por una parte tome de las medidas necesarias desde el punto de vista de la prevención, pero por otra también pues tome todas las medidas necesarias para garantizar que hay transparencia en la cadena de valor de los huevos y que no hay especulación con esta idea de que los huevos tienen que subir, que tienen que ser muy caros por la gripe aviar, pero que en realidad los precios en origen a lo mejor no suben, ¿no? Porque sí que hay un periodo de incertidumbre que no sabemos realmente cuánto va a durar.
Una darrera qüestió, Enrique, que a més dels ous, és cafè. O sigui, parlem ja de dos productes. Un berenar, el que podia ser un continental, cafè, ous, ara per als nígols, perquè el cafè tampoc se lliura.
No. Lo que pasa que, mira, la diferencia está en que los huevos, si se pueden tomar medidas concretas, con el café mucho más difícil. El café es un problema global, de precio global. Además, en España no pinta nada en la fijación del precio del café porque se produce en origen, hay una demanda mundial, es un producto extendido a nivel mundial. ¿Qué ocurre? Pues que ha subido una barbaridad también. Tiene una subida muy similar, alrededor del 130% relacionado con los huevos, en términos numéricos. Y esto ha subido bastante. Aquí va a ser mucho más complicado porque buscar sustitutos al café, bueno, pues es algo más difícil. Con lo
no
cual,
som anglesos, Enrique, aquí exacto, no som de té. No, és veritat.
No, és verdad.
Aquí costarà. Así, ¿no?
Con lo cual aquí va a ser un poco más difícil. ¿Nosotros qué medidas concretas pedimos? Pues muy sencillo, que haya sobre todo ayudas a las familias más vulnerables, porque fíjate, ¿qué categorías han subido más? Las más baratas.
Ya.
Los huevos de la clase M, de 2,14 a 3,14, un euro. En los otros ha subido un poco menos. Con lo cual, ¿esto a quién afecta? Pues a quien tiene menos renta. Porque no es lo mismo una subida del 50% en 6 meses para personas con una mayor renta, aunque los niveles de precio son muy altos, que a las personas que dedican más parte de sus ingresos, de su renta, a los gastos de alimentación. Con lo cual, esas familias están sufriendo. Y te recuerdo que los huevos son ahora, pero hay un montón de productos que han subido mucho. Un ejemplo, el pescado. Según nuestra encuesta, el pescado se ha convertido en un bien de lujo para el 50% de las familias. ¿Por qué decimos esto? Porque el 50% de las familias en nuestros estudios señalan que no comen, no consumen el pescado en toda la frecuencia que les gustaría. ¿Por qué? Por el elevado precio que tiene.
Totalmente.
Eso es la idea de la situación. Esa es la situación real de muchas familias.
I no som conscients que, clar, no podem menjar de forma saludable, després repercuteix a la salut de les persones. Un escenari de la compra molt cara, la que tenim actualment i que sempre revisam de la mà de l'Organització de Consumidors i Enrique García, al capdavant de la comunicació. Enrique, moltes gràcies, que tinguis un bon dimarts.
Moltes gràcies, un saludo a todos.
Igualment, adeu. Per tu. 11 i 28, uns consells i tot d'una, parlam amb tot un expert en gent major, el gerontòleg Javier Llanguas, qui, per cert, el proper dia 17 de novembre serà al Caixa Fòrum per oferir una conferència que destacarem aquí en Agenda. Tot d'una, parlam amb ell, després d'uns consells. La cosa se pone dura sin tu aliento, siento con amargura que estoy perdiendo la frescura, que se vuelve frío sin tu calor y sin drogadura que tú. Tú que eres tan guapa y tan linda, tú que te mereces de un dentista, tú te quedas a mi lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Tú que eres tan guapa y tan linda, tú, y tú que te mereces un príncipe, un dentista, tú que tú no te quedas a mi lado, te quedas a mi lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro.
TV3 Ràdio és entreteniment. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Per això el Consell de Mallorca té en marxa 13 projectes per millorar els accessos a Palma, com els nous carrils entre el polígon de Sonoms i la Via Cintura o altres intervencions a les entrades a Can Valero i a l'aeroport.
Ballant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Fem un tèntol.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Allà de va.
Un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de xapadrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Tèntol.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
I 31 minuts, volem parlar amb un expert en gent major, un gerontòleg, una de les persones que més sap sobre la tercera edat d'aquest país. Xisco, Joana.
Sí, volem parlar, com dius, en Javier Llanguas, que és doctor en psicologia, gerontòleg i autor d'articles i de llibres com Cuando los volcanes envejecen. El proper 17 de novembre serà aquí, a Palma, al Caixa Fòrum, per oferir una conferència del cicle de persones majors, els desafiaments de la transformació social que organitza el diari Última Hora.
I ja el tenim en connexió i el podem saludar. Javier Llanguas, molt bon dia. Buenos días, com estàu?
Hola, buenos días.
Encantat de saludar-vos. Primer de tot, ara parlarem del vostre llibre, però volia demanar-vos què és allò que més vos agrada d'aquestes xerrades com la que fareu el proper dia 17 de novembre a Palma. Què és aquello que li gusta del contacto directo i poder hacer charlas com la del dia 17?
Bueno, la del dia 17 és una charla para mí muy, bueno, muy querida, muy esperada, porque, bueno, por varios motivos, ¿no? Uno, por ir a Palma, que siempre es un gusto. Dos, porque vamos a hablar de la soledad, que es un tema que en este momento es de actualidad, de las relaciones y además, bueno, ¿no?, de la ausencia de relaciones, del rol que en este momento tiene la, bueno, cómo están cambiando las relaciones, qué es aquello que produce y no produce soledad, y luego porque vamos a tener, para mí, la oportunidad de debatir, ¿no? Y esto siempre es importante.
Sí, porque, doctor Llanguas, parlau d'aquesta soledad, d'aquesta solitud, que es la gran pandemia del siglo XXI, ¿no? En un momento en el que estamos más hiperconectados que nunca, también hay gente que se siente más sola que nunca, y esto afecta sobre todo a partir de cierta edad.
Bueno, porque hemos confundido, ¿no? Bueno, dos cosas al respecto a una que hemos confundido, yo creo que la posibilidad de conexión con la posibilidad de hablar o de compartir. Y creo que eso es como en matemáticas, ¿sabéis? Lo de condición necesaria, pero no suficiente. O sea, la conexión te asegura que tú puedes hablar con otra persona. Pero a veces tenemos dificultades para hablar, ¿no? Para conversar, para tener conversaciones donde haya cercanía emocional, donde podamos contar lo que nos sucede, donde nos podamos de alguna forma sincerar, ¿no? Creo que hemos confundido las dos cosas. Tener la posibilidad no es sinónimo de hablar. Eso nos pasa también en la vida cotidiana, ¿no? A veces estamos con la familia en casa, ¿no? Te enfadas con la pareja y no tienes la posibilidad de hablar, pero no lo haces, ¿no? Bueno, pues eso pasa. Y la segunda cosa para mí, has utilizado una palabra, y no es por corregir la mayor, pero me parece importante. Has dicho la pandemia, ¿no? O la epidemia de la soledad, ¿no? Bueno, yo estoy un poco en contra de utilizar palabras médicas o un lenguaje médico cuando hablamos de soledad. Y con todo el, bueno, con toda la humildad del mundo y con todo el cariño, ¿eh? Quiero decir que me parece que la soledad es algo propio de nuestra condición humana. ¿Sabes? Que no es una enfermedad o no es algo que viene de fuera. Y no es algo con lo que tenemos que convivir y tenemos que empoderarnos y tenemos que saber vivir. Nos pasa un poco como con la tristeza, ¿no? De la tristeza a veces hemos hecho, ¿no? Un trastorno que es la depresión, ¿no? Y para nada, ¿no? La depresión no solo es tristeza. Y la tristeza es algo que nos acompaña, es una emoción o un sentimiento, si quieres verlo así, queremos verlo así, como es la alegría, como es el sentimiento de vacío, como otros sentimientos, ¿no? Esos son sentimientos propios del ser humano.
Claro.
Yo estoy un poco en contra de mirar esto desde la perspectiva esta de la epidemia.
Sí, Javier, que estará de acuerdo que ahora al menos hay mucha más gente sola. Cuando hablamos de soledad no deseada, tiempo atrás las personas mayores estaban más acompañadas, estaban más introducidas en lo que es el núcleo familiar, no apartadas, se vivía de otra manera, y sí que al menos ahora existe esa sensación de soledad no deseada, mucha más gente sola. No sé si cree o está de acuerdo, ¿no?, en que al menos sí que hay una diferencia si lo comparamos con tiempos pasados.
Bueno, pues es que también con esto hay dudas. Siento
por eso le preguntamos al experto.
No, Javier Llangua, doctor en psicología, gerontòleg y autor de artículos y de libros. Si alguien nos tiene que corregir,
por eso, ilústrenos.
Mejor que seas tú.
De verdad que me siento mal. No, mirad, yo también comparto con vosotros y creo que hay más soledad ahora que antes, que vamos hacia modos de vida y convivencia más solitarios, que estamos en una transición entre sociedades más comunitarias y sociedades más de individuos. Creo que cada vez vivimos más ensimismados. Yo estoy de acuerdo con ese diagnóstico. Estoy de acuerdo con esto. Dicho esto, no hay comprobación empírica, o sea, no hay evidencia empírica que ahora haya más soledad. Es probable que la haya, pero en este momento no la hay. ¿Sabéis? Y para mí puntualizar esto es importante. O sea, no hay un estudio que diga en España, en Mallorca, en Cataluña, o yo soy del País Vasco, ¿no? En Euskadi no tenemos ningún estudio que diga que ahora hay más gente sola que hace 20 años, por ejemplo. No tenemos ningún estudio de ese tipo, por lo cual yo creo que ante esto, y compartiendo el diagnóstico que hacéis, o sea, compartiendo la mirada, que yo también creo que esto es un problema que antes no, un problema mayor que hace unos años, también hay que ser cautelosos en decir, oye, los datos no nos dicen esto todavía, no creemos que, pero los datos son distintos. Esa es un poco la puntualización que quería hacer, ¿sabéis? Que a mí también me da la sensación, yo también tengo esa opinión, pero no hay datos que digan en este momento que esto es así.
No, está bien hablarlo y comentarlo. Sí que es verdad que cada vez nos sorprende más, ¿no? Por ejemplo, oír en noticias como que hay mucha gente, ¿no?, que muere sola. Hace poco oíamos que había una persona que había fallecido, llevaba 15 años sin que nadie pidiera por o se preocupara por esa persona.
El caso de Valencia te refieres,
exacto,
¿verdad?
Sí. Uh-huh. Es un poco pues preocupante, ¿no?, que haya gente que muera sin que nadie se encargue.
Es verdad, claro. Claro, y es verdad que pasan cosas, ¿no? O sea, yo creo que estamos en un momento, pues eso, ¿no? Por un lado, que vamos hacia, ¿no? Tenemos menos descendientes, vamos hacia modos de vida y convivencia más solitarios, es decir, aumentan los hogares unipersonales, aumentan, o sea, disminuye la, ¿no? Esas familias grandes que antes había, pues disminuyen. Es verdad que están cambiando también y flexibilizándose. Por ejemplo, tenemos más divorcios, tenemos más separaciones, es decir, tenemos unos modos de vida, por ejemplo, parejas que no conviven, tenemos un cambio en ese sentido. Hay otro cambio en que somos cada vez más individualistas, cada vez yo creo que no entonamos mucho la primera del singular y poco la las del plural, ¿no? Nosotros, el vosotros y el ellos, ¿no? Tenemos relaciones más de costo-beneficio. Es decir, sí que hay, todo el mundo detecta esos cambios relacionales. Pero yo creo que y nos enteramos además de más cosas, que pasa eso, ¿no? El caso de Valencia, por ejemplo, antes probablemente podía ocurrir algo similar y que nadie se enterara más que en la prensa local, y ahora todo eso se pone, ¿no? Y todos nos hemos enterado del caso de Valencia, y si llamas a Argentina, probablemente haya alguien que trabaja en Soledad habrá oído el caso de Valencia. Quiero decir que con esto hay que ser cauteloso, y luego pasa una cosa. Mirad, hace dos semanas salió en Nature Communication, en una revista, un análisis retrospectivo de cómo hablamos de la soledad y las consecuencias que tiene la soledad en las personas, ¿no? Es decir, la manera en la que la prensa, incluso la comunicación científica, habla de la soledad, ¿no? Y ahí se veía, que era una cosa que yo creo importante, que es que hay gente que no se siente sola estando sola, y en función de lo que nos oye decir a los que estamos en esto, de repente se siente sola, ¿sabéis?
¡Qué responsabilidad!
O sea, que tenemos que tener pues una mesura hablando de todo esto, ¿no? Porque sí que es verdad que es un problema. Yo veo esa crisis relacional que decís, pero también es verdad que hay que ser como cautelosos hablando un poco de esto, ¿no? Entonces, soledad yo creo que hay, soledad ha habido, soledad va a haber, y sobre todo creo que lo importante aquí es varias cosas, ¿no? Una, que el cambio de estos modos de convivencia, el cambio un poco que estamos más ensimismados, más mirándonos hacia nosotros mismos que a los demás. Creo que somos menos comunitarios y no hemos invertido en esta parte comunitaria de las personas, ¿no? No hemos invertido en intervenciones comunitarias, o sea, invertido menos de lo que teníamos y, por lo tanto, bueno, eso que tú decías, ¿no? Que nos comunicamos menos con los vecinos, con los amigos, con lo que fuera. Y luego yo creo que es muy importante también que vivimos más, por ejemplo, ¿no? Y en esa vida larga que tenemos en la vejez, pues resulta que se dan también más situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Porque tenemos más fragilidad física, porque vivimos más tiempo, porque, bueno, por una serie de características. Y que tenemos que entender que la soledad es esa parte de la condición humana, ¿no? O sea, que es como os decía, ¿no? Como la tristeza, como otras partes de nosotros mismos. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es empoderarnos, ¿sabes? Ser capaces de hacer frente a la soledad y saber cómo tenemos que hacer frente a esos sentimientos de soledad.
Un día todos seremos mayores, eso es una realidad, y cuanto más información tengamos y también cuanto mejor utilicemos, ¿no?, las palabras para hablar de soledad, de que no es una enfermedad como usted bien ha definido y que también recoge en su libro, que por cierto me ha gustado mucho esta metáfora sobre los volcanes, cuando envejecen los volcanes, porque en el fondo siempre siguen siendo volcanes, ¿no? Todo ese mundo interior que tenemos por dentro pues sigue existiendo independientemente de los años. Es una gran recomendación. Nos anotamos la cita, 17 de noviembre en el Casa Forum, dentro de este ciclo de personas mayores sobre los desafíos de la transformación social que organiza también el Club Última Hora. Javier Yanguas, ha sido un gusto hablar con usted. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y disculpadme por las puntualizaciones, ¿vale?
No se preocupe. Aquí estamos para aprender y para entrevistar a los expertos y para corregir si es necesario. Muchas gracias.
Muchas gràcies, un abrazo.
I és vera que a vegades, per exemple, un terme, i això ho hem après, no?, els periodistes, quan parlem de la gent major i a vegades s'utilitzen paraules els nostres majors, això és terrible, no?, perquè d'alguna manera intenta infantilitza les persones majors. És vera que hem de tenir cura sobre algunes paraules, i sobretot quan parlem de gent gran, no? Que tots siguem majors i que tot això que a vegades sembla llunyà un dia ens afectarà i ens tocarà molt de prop, i aquest dia no serà tan llunyà com pensam.
No, i que l'alternativa és pitjor, és a dir, no arribar...
No,
t'anava a dir Sant James Dean.
No volen Sant James Dean.
No.
Ni tampoc morir tots sols.
No. No, i és vera que aquesta notícia, Joan, la que feia referència, mos va deixar trencat el cor, lo de
trencadíssims,
morir,
perquè tu no saps que ha pogut passar, si s'ha barallat en sa família, si tenia mal caràcter, si era mala persona, però en definitiva és una persona que ha mort tota sola i que ha estat 15 anys sense que ningú demanàs o se preocupàs per ell, vull dir, és molt trist.
Però sí, és important conèixer aquest terme, aprofundir-ne i assistir a xerrades com aquesta, tot un esdeveniment important que marcam aquí en Agenda. 11:43, uns consells, continuem tot d'una.
Lletres Ràdio és diversió.
Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
1, 2, 3, 4 Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, clar. Ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito.
Perdó,
no,
en
Xanquete,
pobre
Xanquito.
Està bé.
I Juanjo.
No, ja m'ha de veure. Ara tenim el canal tan dàtil.
Ah, diuen que és meu cat. El meu cat també s'ha nomiat dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, sí, sí.
Però que bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'han intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. El dia, IB3 Ràdio.
I 46 minuts, seguim aquí en directe, això és el dia, IB3 Ràdio, i ens traslladam a Menorca per saludar la nostra companya Clara Imamí, aquí la seva convidada, ja ha arribat a l'estudi. Bon dia, Clara.
Bon dia, i de sí, avui se celebra a Sant Lluís la segona edició del Fòrum de la Reserva Marina de l'Illa de Saire, amb un objectiu clar: debatre les noves accions de gestió i conservació d'aquesta reserva marina. Es tracta d'un espai de trobada obert a persones i entitats que vulguin contribuir de manera activa en la preservació d'aquesta reserva declarada l'any 2019. Qui és la coordinadora del projecte és Naina Blanco Magadán, qui ens acompanya avui als estudis d'IB3 Ràdio Menorca. Bon dia, Aina, com va?
Hola, molt bon dia, molt bé.
Tot a punt?
Tot a punt, ultimant detalls, però sí, molt contentes.
T'agafam avui entre aturades de l'aeroport, de logística, per tenir-ho tot a punt, perquè arrencau a les 5:30, obriu les portes un poquet antes de la sala Albert Camí a Sant Lluís per aquesta segona jornada, aquesta segona edició d'aquest fòrum. L'objectiu, seguir fent feina en aquesta preservació de l'illa. Com és, per aquells que no coneguin, de Formentera, Eivissa o de Mallorca, que no coneguin aquesta illa, on està situada? Com la descriuries?
Pues mira, a l'illa a l'aire, o la reserva marina de l'illa a l'aire, en aquest cas, està situada en el sud-est de l'illa de Menorca, i aquest projecte va iniciar a finals de 2023, motivat també per un canvi de normativa en aquesta reserva marina, que era molt nova, dura 2 anys. Llavors, hi havia diferents entitats que feien feina en el medi marí d'aquests espais, que es van ajuntar i van dir: ostres, com pot ser que hi hagi hagut aquest canvi de normativa i no hem pogut participar d'aquest mateix, no? Llavors, So Menorca Preservation va impulsar aquest projecte, acompanyat de la col·laboració de la Fundació Marilles, també de l'Associació Líder Illa de Menorca, i amb el suport tècnic de l'IMEOPSAM i del GOM Menorca. Es van juntar totes aquestes entitats i van decidir començar amb aquest procés de governança participativa, que l'objectiu inicial era traslladar totes aquestes idees i necessitats que tenia la gent local d'emprar aquest espai, que al final és un espai comú, compartit per tots, que el que han de fer és arribar a acords per gestionar aquest espai de manera que tothom nos sentiguem còmodes amb el que fem dins d'aquest espai.
I quin va ser aquest canvi de normativa?
Aquest canvi de normativa, bueno, les reserves del 2019, i el 2022 hi va haver un canvi de normativa que es va reduir la protecció d'algunes àrees. Llavors, com que se va reduir aquesta protecció, això va motivar a que aquestes entitats adjuntessin per intentar traslladar les idees de la població que realment està utilitzant aquests espais, a veure si realment era algo que la població volia o necessitava, o si no, i han d'anar per un altre camí. En el final, la idea és intentar traslladar la pluralitat d'opinions que tenim dins un espai per arribar a un consens comú i fer una reserva que no ens caigui de l'administració general, sinó que decidiguem entre totes quina és la gestió que volem fer d'aquest espai comú.
I quines gestions s'hi estan duent a terme des de llavors?
Bueno, des de llavors es va fer una sèrie d'entrevistes a més de 70 actors diferents de diferents sectors que tenim, doncs, ho han dit tantes, no? Administració pública, empreses de sector turístic, restaurants, ONGs, ciutadania, pescadors professionals i recreatius, i tot això es va juntar i es va fer una estratègia a 4 anys que està molt delimitada i també té un pressupost associat, el qual és molt important també per poder demanar finançament per poder seguir amb aquest projecte. I llavors tot això no es va dur a que a principis d'aquest any, el febrer de 2025, van fer el primer fòrum participatiu on van participar unes 42 persones de 7 sectors diferents, i entre tots vam decidir quines eren aquestes primeres passes que volíem fer i quina implicació volia tenir aquesta gent dins d'aquesta feina comunitària, no? I hem estat aquests darrers 8 mesos amb 5 grups de feina que es van generar, que eren: has de definir un logo i un nom, has de generar material informatiu, un d'incidència en l'administració i un grup d'ambaixadors i un grup de neteja. Cada grupet de feina s'ha dinamitzat de manera diferent, però sí que tenim una comunitat de WhatsApp que a la qual no es comunicam i passam tots els avisos, i hem fet, pues, això, des de neteges submarines i terrestres col·lectives. També hem fet un taller de fotografia submarina per donar a conèixer els valors de la reserva marina. Hem proposat de manera col·lectiva, hem fet un informe justificatiu per demanar a l'Ajuntament de Sant Lluís que demanés a Direcció General de Pesca una limitació en la velocitat de les embarcacions dins de la reserva, i això està en camí. Vull dir, hem fet un logo del projecte, vull dir que ha anat molt bé aquests darrers 8 mesos, hem fet molta feina per avançar i donar aquests primers resultats d'aquest projecte de participació ciutadana.
Resultats d'aquests 8 mesos que es donaran avui a conèixer en aquesta segona edició del fòrum, que se celebra a partir de les 5 i mitja i que, a més, se seguiran donant i propostes i idees per seguir fent feina i caminant. Tot plegat és per preservar tota la conservació d'aquesta reserva marina tan important, perquè hi habiten espècies que estan amenaçades i perquè hi ha zones rocoses i coves submergides de gran importància.
Exactament, sí. La reserva marina allotja espais molt diferents. També són espais molt diferents a la reserva marina del nord, per això molt de dins la comunitat científica volien atracar la importància de fer una reserva marina també en aquesta zona est, sur-est de Menorca, de Silla de l'Aire, perquè té molt de potencial en les comunitats de peixos i, bueno, també d'algues i de fons marins per protegir.
Coves submergides amb estalactites i estalagmites, zones rocoses, praderies de Posidònia, tan importants també per la seva preservació i per totes les espècies que hi habiten. Hi ha alguna espècie que estigui amenaçada, o també espècies terrestres, perquè també hi ha la sargantana endèmica de Silla de Saire?
Sí, de fet, avui en el fòrum participatiu també presentarem un mini documental de 4 minuts de la feina que fa la Societat Ornitològica de Menorca Silla de l'Aire, i la gran importància que té aquests estudis que fan, que són estudis de monitoreig d'aus migradores que passen per Silla de l'Aire, de dades que tenen un recorregut de més de 20 anys.
important aquest estudi, aquesta feina, per tal de preservar-les i conservar-les, sobretot si estan algunes amenaçades, perquè, com bé dius, si reduïm certes accions de l'home en pesca i també en velocitat d'embarcacions, tot això afavoreix a que siguin zones més tranquil·les i que, per tant, es pugui proliferar aquestes espècies i puguin viure amb més calma i amb més tranquil·litat. Al final, Menorca és reserva de biosfera, és la importància de la nostra illa, i tots els racons de l'illa tenen les seves particularitats.
Sí, exactament, i també, a part de les espècies que hi puguem trobar, també una espècie important, per dir-ho així, som les persones que vivim allà també, llavors sí que també volem ficar èmfasis en la identitat cultural també que rau en aquesta reserva marina.
I d'obert a tothom, no? Totes les persones que estiguin interessades, que visquin a prop en aquesta zona de Sant Lluís, poden venir, poden dir la seva i poden participar amb el que vulguin, no?
Exactament. Avui a les 5:30 a la sala Albert Camus de Sant Lluís està tothom convidat. De moment tenim unes 35 persones apuntades que vindran de diferents sectors. És una trobada participativa i oberta. En sé que podrem escoltar també... Bueno, podem veure el vídeo de la Societat Ornitològica de Menorca. També tenim la participació d'Anna Llaiza, que és la coordinadora de la xarxa Dragonera Blava, que ve de Mallorca per explicar l'experiència d'un altre projecte de participació ciutadana a Mallorca. I després tenim la gent de La Bombeta, que són els facilitadors de la trobada, que també ens acompanyen i ens ajuden a fer una sèrie de tallers per intentar treure el millor de tothom i les opinions que tenen per poder guiar-nos un poc a la feina que faig jo de coordinació per poder tirar endavant el projecte de la manera que haguem decidit i consensuat entre tots avui. A més, tenim un pica-pica final de custòdia agrària, així que, per favor, tothom convidat, que no volen que s'obri menjar.
Fantàstic. Producte local de Menorca per acabar aquesta jornada, que arrencarà a les 5:30 i s'allargarà fins a les 8 d'esfosquet a la sala Albert Camí de Sant Lluís, segon fòrum de la Reserva Marina de l'Illa de l'Aire, obert a tothom que ho vulgui. I Aina, gràcies per fer una aturadeta a la teva feina, que imaginem que no és poca, d'aquí a les 5:30 que comenci l'acte.
Moltes gràcies a vosaltres per la convidada. Gràcies.
I de tot a punt, ja ho veus, Marta, per aquesta iniciativa, per cuidar amb la major de les estimes el nostre territori, l'Illa de l'Aire, en aquesta ocasió.
Idò, moltíssimes gràcies per aquesta conversa, Clara, també Naina, 11:56, un agraïment en aquest cas molt especial, però per als alumnes de Sant Josep Obrer, de segon d'ESO, que avui ens han visitat, i volem agrair-los també aquesta visita. Tot d'una, els esports. Miqui Tous, bon dia. Com se presenta el dimarts?
Bon dia. I d'haver un dimarts carregadat, perquè avui hem d'estar pendents de la Copa del Rei, perquè a la una comença el sorteig de la segona eliminatòria. Ho viurem en directe a Esports 3. El Mallorca i l'Atlètic Balears esperen rival. Fins i tot podrien tenir un derbi, podrien tenir un Atlètic Balears-Mallorca. Per tant, estarem pendents d'aquest sorteig. També escoltarem el tècnic del Mallorca, Iago Barrasate, qui va ser el gran protagonista al programa Línia de 5 d'Ivetres Televisió. Escoltarem aquesta entrevista als nostres companys, i també parlarem de l'Illes Balears Palma Futsal, qui va celebrar el seu tercer títol mundial. I també, per acabar, ens visitarà en Xim Colom, que és l'únic esportista de les Illes Balears que viatjarà la setmana que ve a Austràlia per disputar el Mundial d'Entrenament Funcional. Doncs
pues escolta'm tot d'una.
Molt bé, vinga, fins després.
Repassa el contingut del programa al dia. A Eivissa i Formentera, Laura Tur, bon dia.
Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I doncs nosaltres avui, com feim el segon dimarts de cada mes, sempre que l'actualitat ens ho permet, dedicarem bona part del programa a l'actualitat del sector primari de les pitiuses. Parlarem de la nova campanya d'arbres fruiters que presenta Eivissa i Formentera Produce per sembrar arbres fruiters a les pitiuses, però també parlarem del fruit de l'olivera, perquè estem en plena campanya de producció d'oli. En parlarem amb en Josep Lluís Joan, del Consell d'Eivissa, i després completarem el programa anant del camp a taula. Comentarem amb en Josep Aguiló d'AgroEivissa quins són els productes que tenim ara mateix de temporada, ecològics, de quilòmetre zero aquí a les Pitiuses, i prepararem alguns plats amb la xef especialista en producte local, Marga Aurell. Així que tot això, Marta.
Ben complet el programa, i també parlar de xefs i de menús en aquestes hores, com dèiem, és molt perillós.
a Menorca. De nou, Clara i Mamí, bon dia.
Bon dia. Nosaltres ens centrarem més avui al Dia Menorca Ratllat d'Economia. Ho farem amb l'economista espanyol Alfred Pastor, qui participa avui fosquet en el cicle d'economia que organitza l'Ateneu de Mo. Se centra en descobrir nous models econòmics. En el seu cas, centrarà la xerrada amb la transició a una economia digital i noves formes d'organització dins l'empresa. Després parlarem amb en Carlos Puerta. Ell és CEO i cofundador d'una startup menorquina que acaba de rebre un important premi internacional, el Premi Mòbil. Descobrirem en què consisteix la seva proposta. I avui és dimarts, per tant, tenim genealogia amb el nostre col·laborador, Antoni Tudorí.
Acabam amb el Dia Mallorca, Jaume Noguera.
Mira, començarem parlant de l'informe Bona Balear, que ha fet l'oceanògrafa Raquel Baquer, de Marilles. Després celebrarem els 75 anys de l'Institut de Falanits. A la radiografia mallorquina parlarem de Cineu, de l'iniciativa En Bici i a Peu. Cineu, en bici i a peu, perquè també hem de saber com se diu tot arreu. I després commemorarem la mostra que se fa en el Museu de Pollença sobre els 25 anys de la mort d'Aligi Sassu, que va passar pràcticament tota la seva vida a Pollença, i veurem una mostra de la obra d'aquest gran artista.
Nosaltres posem punt i final i tornem demà a les 9. Bon dimarts per tothom.